Cabaret Elèctric.
Pushing Daisies, aquest conte de fades d'aquests temps oscurs.
Ai,
estem escoltant la
musiqueta.
Sintonia. Recordem que això es fa a l'ABC, que és una cadena oberta, i que tu dius que és un gran risc, que és una bogeria,
sí,
fer una sèrie com aquesta.
I que no es pensi la gent que ha dit això perquè és una sèrie amb un contingut sexual altíssim o amb violència extrema o amb paraulotes, que no és el cas. És realment tot el contrari, i això no vol dir que deixi de ser menys arriscat. Estem parlant d'una sèrie que en aquests moments en què potser s'estan imposant unes tendències a les sèries de televisió realistes, violentes, tenim molts exemples a les cadenes, sobretot de cable, que tenen les sèries més importants, que es caracteritzen per ser unes sèries, això, molt realistes, amb escenes molt explícites de qualsevol tipus de sexe o violència. Sí que de tant en quant va bé veure sèries que proposen una escapada diferent, una escapada onírica, una escapada fins i tot surrealista i màgica, no? I aquí això és el que tenim amb Pushing Daisies. Pushing Daisies, més que una sèrie, és un estat d'ànim, és a dir, és una forma d'explorar nous mons a la televisió, totalment allunyats del que entenem com a la realitat que ens envolta. I això de vegades està bé, no? Vull dir, perquè el cinema de vegades el busquem precisament per això, no? Per buscar nous mons, per buscar una evasió que sigui diferent del que estem acostumats a veure. I Pushing Daisies no és el que estem acostumats a veure a la televisió. No sé, jo li diria als oients que es posessin, per exemple, imaginessin, per exemple, una pel·lícula del Tim Burton, imaginessin l'Eduardo Manos Tijeras, imaginessin Big Fish, pel·lícules com aquestes traslladades a una sèrie de televisió setmanal, no? Ja sé que és una proposta bastant estranya i arriscada, però la cosa funciona molt bé, i funciona en aquesta sèrie que es diu Pushing Daisies, que es diu Criando Malvas, que l'hem vist a Canal Plus, i que jo crec que no trigarà gaire en arribar a les teles en obert, y no creo que te llegaran a meterse a televisión.
En ese momento el joven Ned supo que no era como los otros niños, ni como nadie más en el mundo. Ned podía devolver la vida a las cosas muertas tocándolas. Aquel don era un regalo, aunque hecho por nadie en particular. Y llegó sin caja, ni instrucciones, ni garantía del fabricante. Simplemente llegó.
Doncs ja heu vist quina és la virtut del protagonista, sí, de Pushing Daisies, que és de fet que quan toca amb un mort
exactament,
amb el dit, el salva,
reviu.
Però
reviu.
Si el torna a tocar es mora,
exacte,
i llavors ja es mora per sempre, ja no el pot tornar a tocar.
Exacte, o sigui, hi ha com una mena de contracte tàcid que està escrit dient, vés a saber on, segons el qual ell...
El poder d'ell, doncs, és
sí,
un poder limitat.
Ell té un poder estrany, no? És a dir, ell toca a un mort, el mort reviu, si el torna a tocar torna a morir, però compte, perquè si aquest mort està més d'un minut viu, alguna cosa viva del seu voltant mora també.
Però pot ser una mosca, no un humà.
Pot ser una mosca, però habitualment si és un humà són humans els que moren. Hi ha com una mena de llei universal de la compensació, digue-li com vulguis, digue-li Déu, digue-li com
les
tu vulguis.
Les ànimes estan ocupades.
Llavors hi ha com una... L'univers s'ha de compensar, diguem, la balança s'ha d'equilibrar. I clar, és un do que té certs perills, no? El que passa que la gràcia d'aquesta sèrie és que aquesta història pues, màgica, surrealista, fins i tot com de conte de fades, està aplicada a un context, diguem, de cinema negre, molt particular, perquè bueno, aquest pastisser té un amic que és un detectiu privat bastant sui generis, un senyor negre molt gras, i aquest detectiu privat doncs, el que utilitza l'utilitza amb ell, entre cometes, perquè són amics, per resoldre casos, és a dir, s'ha mort algú, van a la morgue, reviuen el mort, li pregunten qui l'ha matat, quan el mort els diu qui l'ha matat, el tornen a matar, entre cometes,
m'encanta.
I aleshores es dediquen a resoldre els casos així. La veritat és que té molta gràcia, perquè la sèrie no només és molt tendra, molt màgica i molt infantil, ingènua fins i tot en certs moments, sinó que també fa gala d'un humor negre molt interessant, perquè clar, vull dir, té molta gràcia quan van a les morgues i, per exemple, desperten a un mort al que han atropellat i surt amb el cap xafat, o un mort, jo què sé, al que l'han enverinat i surt amb la carn morada i els llavis
el
negres.
El Marçal ja s'hi troba, ja s'hi troba el Marçal.
És a dir, crec que ningú pensi que és desagradable. Està tot tractat molt amb la sensibilitat aquesta d'humor negre, de pel·lícula de por de sèrie B, que tant li agrada a Tim Burton, no? I jo crec que els fans de Tim Burton aquesta sèrie l'han de veure forçosament.
És tant la llau de correus que tenim i avui de trucades per aquestes dues temporades de Jet Lag, que no sé si donar més el telèfon o el correu, perquè vaja, tenim 18 números ja donats amb la Mireia Isard, després farem de mà innocent, però us recordo cabaretelèctrica@icatfm.cat o 93 306 92 04.
Las condiciones de uso no estaban claras, pero tampoco le preocupaban. El joven Ned estaba enamorado. Ella se llamaba Chuck y en ese momento tenía 8 años, 42 semanas, 3 horas y 2 minutos. Ned no creía que hubiera nacido ni que hubiera sido concebida de una forma natural. Chuck había surgido de la fábrica de plastilina de la vida. En sus fantasías, el joven Ned y una chica llamada Chuck conquistaban el mundo.
Aviam, és que, ostres, ara em direu que sóc un sentimental, un sensiblero.
Ho ets, sabem que ets un home, allò...
Tinc un cor, tinc un cor.
Que portes guà de ferro, però sota tens la pell de seda, Òscar.
Sóc una persona que es deixa impressionar fàcilment, llavors...
Mira com li tremola la veu, li ha tremolat una mica, la veu.
Estic emocionat, Mercè, estic emocionat.
Però per què? Perquè estàs veient l'Héctor Castells, que ha arribat de Dublín.
Que ha arribat de Dublín, molt bé, fantàstic.
I t'has emocionat? M'he emocionat. O t'emociona Pushing Daisies?
Les dues coses. Héctor Castells i Pushing Daisies combinat és emoció pura i dura.
No sabem si l'Héctor veu aquesta sèrie Irlanda,
ara li preguntarem.
Però vaja, escoltàvem aquest moment de la nena de la qual amb 8 anys està...
Té molta gràcia això. Si us agraden les pel·lícules romàntiques diferents, és a dir, les clàssiques cutrades romàntiques americanes, aquesta sèrie té una història d'amor molt interessant, perquè, clar, ell, la seva nòvia mor, ell la reviu, la seva nòvia de la infantesa, és a dir, és un amor gairebé platònic, no? Ell la reviu, però, clar, ella viu amb ell, viuen junts, però ell no pot tornar-la a tocar, perquè si la torna a tocar, ella mora definitivament. I llavors aquesta relació es basa en el no contacte físic.
És una mica com Crepúsculo, que és una noia i un vampir, i el vampir no la pot mai mossegar perquè la mataria o la convertiria en vampir, i no es poden tocar...
Quina llàstima no poder mossegar la teva nòvia, també.
No? Jo he vist un moment per YouTube d'aquesta sèrie de Pushing Daisies que tu dius que amb la nòvia no es poden tocar, que posen plàstic d'aquest amb el que emboliquem els entrepans per fer-se un petó.
Aquí està la poesia romàntica, aquesta poesia freak que tant m'agrada. I és que sí, ells quan es donen un petó agafen un plàstic d'aquests d'un iron fix, celofan, digue-li com vulguis, i es tenen que donar el petó amb la fulla de paper de plàstic enmig per no tocar-se, evidentment. No em diguis que això no és bonic, Txell. No t'estàs emocionant ara mateix?
Sí, potser no tant com tu, deixem-ho així.
No sé, trobo que...
El Marçà també està emocionat, el nostre tècnic avui.
A mi és el que està emocionat perquè d'aquí poc arriben les vacances.
Saps que té cara d'esperit nadalenc, el Marçà?
És que al Marçà, si li poses una barba blanca, un barret vermell, tenim a Santa Claus en persona aquí, vull dir, bueno, ja saps, Marçal, porta'ns regals quan puguis.
Pero el don del joven Ned también tenía un par de inconvenientes. No solo daba la vida, también la quitaba. El joven Ned descubrió que solo podía devolver la vida un minuto sin consecuencias. Si duraba más, otra persona moría. Y en el gran esquema universal, Ned había cambiado la vida de su madre por la del padre de Chuck.
Vamos, campeón, a la cama.
Pero había algo más que el joven Ned aún no sabía sobre su don, y lo aprendió del peor modo posible. El primer toque daba la vida. El segundo mataba, de nuevo y para siempre.
Ja ho veieu, avui parlem de Pushing Daisies, que
realisme màgic a televisió.
Criando Malvas, que vaja...
Jo crec que és necessària aquesta sèrie perquè, a veure, vull dir, a mi m'encanten les sèries com Soprano, m'encanten les sèries com The Wire...
Però m'encanten... desengreixar una miqueta també.
Ostres, tio, però de tant
jo
en quant...
Jo t'he de dir una cosa, jo vaig descobrir Dexter i em vam parlar aquí al programa, llavors vaig veure algun episodi per poder-ne també parlar amb tu, però la veritat, a mi... no em van quedar ganes de veure'n més. Ja hi ha prou desgràcies, saps? Jo veig molt les notícies. Llavors, clar, veure allò, gent desquartitzadeta...
És que estem parlant que...
Reconec que és una grandíssima sèrie, molt ben feta, molt enginyosa... Però mira, la veritat, prefereixo Pushing Daisies, saps?
Ja et dic, les sèries...
Prefereixo petons amb paper al bal entremig, saps?
El Marçal em sembla que no. Però ja et dic, jo crec que va bé perquè... Ostres, ara mateix les millors sèries a les llistes són sèries... violentes, obscures, sèries una mica en el to agri que estem vivint en aquests temps de crisi i de crispació.
Per això necessitem coses com Pushing Daisies, justament.
Pushing Daisies és una sèrie necessària i jo crec que, ostres, una llàstima, perquè bueno, aquesta sèrie era com una mena de suïcidi televisiu, en el sentit que sabies que la ABC no aguantaria molt de temps un producte com aquest. Efectivament, han fet la primera temporada amb un èxit brutal de crítica, la segona temporada també amb un gran èxit de crítica, però definitivament aquesta sèrie se'n va amb la segona temporada. És una cosa que li ha passat...
Se'n va, vols dir que s'acaba?
La talla...
Però a vegades està bé, perquè vam parlar de Mujeres Desesperades, hi havia gent que em deia que no li agradava, i és que els primers episodis, la primera sèrie, la primera etapa està bé, però després perd.
Potser per una mica.
Jo... Les coses s'ha de saber allò quan acabar-les.
Sí, fixa't que Soprano i The Wire, que jo crec que són les dues referències ara mateix com a millors sèries del 2008, també han acabat. És a dir, quan en el seu moment més àlgid de bona crítica i potser d'èxit...
Deixar-ho a dalt.
Ho han deixat a dalt. Sí, el que passa que potser dues temporades saben a poc perquè és una fórmula que es podia haver expremut encara més, que li podies haver incorporat encara més idees. És una llàstima, però bé, de tant en quant està bé disfrutar d'aquestes sèries.
Deixa'm aquí en Ramull, vés a saber si algun dia recupera. Ha arribat l'Hector Castells i la Mireia Isar, que té els números amb els oients, estan allà festejant i ja no se n'en recorda.
Ostres, està lligant.
Mireia, a més, ens llegiràs alguna cosa que han dit els oients o no?
La Mireia no se'n perd una, aquí.
No ens vols llegir el què? Home, és que ve la dona de la finestra, avui un especial homenatge al Francisco Casabella i necessitem saber qui s'emporta aquests DVDs de Jetlag. No sé si l'havies vist alguna vegada, Jetlag.
Sí, havia vist algunes vegades. Bueno, una sitcom bastant curiosa, divertida, àgil, bastant ben feta. I amb bones actrius, no? Les actrius de teatre, bueno, pues, són actrius solvents a l'escenari. I jo crec que és una bona sèrie, és una bona comèdia lleugera i que et pot fer passar estones molt divertides.
Un dels correus de l'Ima Casasses, que hem rebut fa poquet, ens parla de Les Tresines. Recordes Les Tresines?
Una de les millors.
Grandíssima. Les Tresines, jo no sé si la millor per antropològica.
S'ha fet algun retrat més gran del barri de Gràcia que aquesta sèrie?
No, jo crec que no. I de la catalanitat en general.
Et juro que jo era fanàtic d'aquesta sèrie i em feia moltíssima gràcia. I, bueno, jo que sé que tenia 20 anyets o alguna cosa així, que fot 10 anys aquesta sèrie.
I realment... Perdona, que tu en tens 20, fa més de 10 anys.
En tenia. No, ara en tinc uns quants més. Però,
gran sèrie.
Sí.
I tant que sí. A veure, Mireia, com tenim tot això?
Mira, jo he fet una estadística, més que llegir-vos mails concrets, tenim 18 números i les sèries catalanes que els oients del Cabaret consideren que són les millors del món mundial són Plats Bruts, amb 6 votacions, Porca Miseria, també amb 6, Jetlag i Vent del Pla, empatades a 4, Nissaga de Poder, 1, El Cor de la Ciutat, Zoo, també 1, i llavors, això que deies, Tresines, o Europa, els més romàntics, no?, que recorden els inicis de TV3, i alguns que, mira, han votat sèries que s'han fet a TV3 però no s'han produït aquí, com Hotel Faulty, Joves, o Els Crims de la doctora Fletcher.
Ah, sí, sí. I ara que parlem d'allò de remuntar-nos als orígens de la televisió, recordes el Oliana Molls i l'Estàleg d'Or? Grandíssima sèrie,
sí,
també t'estic tocant,
sí,
la fibra.
Sí, m'estàs tocant la fibra.
Hem de dir una cosa, l'Òscar té esperit nadalenc avui, eh?
Jo me'n recordo de l'Oliana Molls.
I la granja, us en recordeu de la
allò
primera sèrie?
Mireu, jo, quan parleu d'Oliana Molls, a mi m'emocioneu. Tant com si em parléssiu del senyor Cordills. És a dir, estem parlant de sèries ja no que siguin mites, sèries d'autèntic culte. I una cosa, no entenc per què no
recuperen Castells com riu.
No entenc per què no recuperen aquestes sèries. Per què no les recuperen?
Què és això, Marçà? Què ens poses?
Bonanza.
Però Bonanza estil Chiquito, quan cantava la cançó, o no?
Escolta, m'he oblidat de dir-vos que si sou tan romàntics com vosaltres i us envaeix l'esperit nadalenc, podeu recuperar totes aquestes sèries de TV3, el 3 a la carta, que a partir d'ara és gratuït.
Doncs
i si teniu ganes de veure Nissaga de Poder o l'Oliana, podeu fer-ho.
Hi ha una sèrie que veia per TV3 quan va començar TV3, que es deia Les Bruixes i el Grinigoc, la recordes?
Aviam.
I vaig estar buscant el llibre dels 10 anys de TV3, no dels 20 ni dels 25, sinó dels 10, i no la trobo. O sigui, estem buscant aquesta sèrie...
Hi ha coses de TV3 dels anys 80 que han desaparegut misteriosament del mapa.
Fins i tot les esborrat dels arxius.
Us ha recordat de Fes Flash, per exemple? Fes Flash,
sí.
Grandíssim,
bueno,
programa.
No,
jo em sap que no havia nascut,
no
eh?
No havia nascut, vaja.
Però Les Bruixes i el Grinigo, la recordes o no? Una sèrie holandesa que hi havia com una estatueta, era així de misteri.
Aquesta no la recordo, aquesta, sincerament.
Si algú no hi en recorda Les Bruixes i el Grinigo, que ens escrigui.
Està, sembla com
El Senyor de los Anillos.
No ho he somiat, Les Bruixes i el Grinigo. Vinga, ha arribat el moment de la veritat.
Tenim 18 números aquí sobre.
Ensenyem aquí la webcam, Òscar Roc, agafes un amb el teu esperit nadalenc.
Llegeixo o com va el
tema?
Si
digues el número, sí, que és l'oient.
Ostres, el 13.
El 13 és la Clara Antonet.
Doncs vinga, per la Clara...
Fins a Palamós se'n van aquests dos DVDs de Jetlag.
Perfecte, doncs Mireia Isar, moltíssimes gràcies per portar regals i bones notícies. És el cagatió d'avui del Cabaret Elèctric.
Escolta, no em piqueu gaire fora, per això.
I Òscar Broc, ens veiem per l'especial del dia 30.
Sí, home, amb en Sucati, com sempre.
Sí, amb Josep Socarrat.
Sí, tant que sí.
Vinga, ens ho passarem bé. Que vagi bé, bona nit.